Hola, has connectat amb Catalunya Ràdio. Ara en directe, Pop-up, amb Mariola Dinarès.
Estàs entrant a la cinquena generació Pop-up. Pop-up 5G. Un programa de ràdio, un podcast i una comunitat desperta i amb ganes d'aprendre. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Pop-up. Pop-up 5G. Mariola Dinarès, @ Hola Mariola.
Hola a tothom. Ara, aquesta hora, pendents del pla de desescalada definitiu que es començarà a aplicar el pròxim dilluns, el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès i la consellera de la presidència, Meritxell Budó, ho han d'explicar ara, aquesta hora. Mentre esperem aquesta connexió, hem de parlar del gran tema que hi ha avui a les xarxes socials. Hi ha una autèntica revolució. Dos fronts oberts, els feeds a Twitter i el pla de desescalada. Va, anem per feina.
Pop-up 5G, amb Mariola Dinarès. Som el núvol, però tocant de peus a terra. Connecta't a l'entorn Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Stories és el moment ideal per recuperar aquesta joia dels 70 i que també s'ha pogut escoltar en videojocs amb Grand Theft Auto de Chaka Chas. Van ser una formació belga que va començar la carrera a finals dels anys 50 amb una barreja de música llatina soul i funky. Stories és una de les seves peces més celebrades. Va sortir l'any 1972. Aleshores, les Stories eren altres coses. De Chaka Chas. És el dia que parlem de creadors de continguts, de tendències a les xarxes socials, i ja sabeu que qui ve és el nostre col·laborador, en Roc Massaguer. Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola, què tal, com estàs?
Bé, dijous és el dia dels creadors de continguts, els tenim tots una miqueta revolucionats per aquesta, diríem, aquesta presència de les stories a Twitter, que li diuen feeds, no sé. Tu què en penses d'aquest tema?
A mi no m'agrada, perquè a mi m'agrada Twitter com està, no m'agraden els canvis, però sempre que fan algun canvi que em sembla horrorós, després moltes vegades m'acaba agradant, per tant, no ho sé, jo crec que és innecessari. Seria la principal queixa.
Bé, de totes maneres, tu, ens passa que la gent que posem continguts a les xarxes sempre volem ser també els primers de fer servir una funcionalitat. Has tingut aquesta temptació?
Doncs no, perquè jo no ho he vist encara, no tinc en pla... No, a mi no em surt encara, o sigui, no sé què he de fer.
Ah, tu no et surt?
No, per tant, encara no ho puc fer, no.
Ah, doncs aleshores sí.
Però no ho faré,
Jo em pensava que a partir d'avui ja era el 100% de la població, per tant, tota aquella gent que tingueu Twitter, a banda de seguir-nos, som @PopUpCatRadio, P-O-P-A-P CatRadio, a banda de seguir-nos, perquè ja som molts cada dia més. A banda d'això, heu de mirar, doncs, si en el vostre timeline hi ha unes rodonetes al capdamunt, com ja ens passa a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, a la majoria de xarxes socials.
A WhatsApp, a tot arreu té estats, històries i coses.
Mira, això, el fet que sigui rodó, fa que també els dissenys ara, hi ha moltes coses que ja són rodones per culpa de les històries.
Clar, no, les decisions de disseny són importants i sempre tenen un sentit i sempre tenen... El fet que Instagram, per exemple, les stories vagin en format horitzontal i els posts, el timeline, vull dir, sigui en format vertical, també té una intenció, també té un sentit, i tots s'ho miren molt. El que passa que, clar, quan comencen a copiar-se entre ells, al final Twitter no crec que pensés que necessitaven això, sinó que ha vist que, com que tothom ho està fent, doncs nosaltres també ho farem, que és una mica la meva queixa.
Bé, després anirem a fer una bateria de gent que es dedica a gestionar xarxes socials, perquè crec que hi ha una guerra entre els que estan molt a favor i els que estan en contra. Realment es poden fer molts cares a cares, però abans ens podries explicar, perquè avui ben som amb una bomba, no? La bomba al món de League of Legends europeu.
Sí. Ahir es va confirmar que Rekkles deixava de jugar amb Fnatic i tothom dona per fet que anirà a jugar a G2. Si no ho entén res, no us preocupeu, és l'equivalent de League of Legends.
Ens ho rebaixes, això? Ens ho rebaixes, va.
Imagina que el Messi diu, saps què? No jugaré més al Barça, ja no tinc ganes de jugar al Barça. I el Madrid justament té un forat a la plantilla en aquell lloc concret. I llavors dius, ui, doncs potser és en pont del Madrid. Doncs aquest seria l'equivalent. Regles és un dels millors AD carries del món, que és una posició dins de League of Legends, i porta jugant tota la vida Fnatic, és una icona de Fnatic, i G2 és la competència, Barça i Madrid. I justament G2 va deixar de tenir el seu AD carry fa dues setmanes, tenen una vacant en aquesta posició, queda lliure el millor del món, que també és europeu, 2-2. Poden fer 4.
He de dir que jo a les xarxes realment he vist moltíssim... Sabia que passava alguna cosa, me n'he adonat...
És que és molt fort.
Perquè, no, hi havia gent, o sigui, totalment revolucionada amb aquest tema dels fitxatges, dels contrafitxatges, l'informatiu ràpid de l'Àngel Martín, sembla que no sé què ha dit, que no ho ha dit prou bé...
No, escolta, cada cop és més mainstream, això, i cada cop és menys una cosa de nínxol, però és que està bé, això, que sigui així. Igual que jo també sento parlar de l'Isla de les Tentaciones i no ho he vist mai, doncs està bé que algú que no sap què és League of Legends, senti parlar d'això i sàpiga que existeix.
Clar, és veritat, és un joc que realment mou moltíssimes persones, es fan fitxatges i també, bé, mou persones i diners, no?
Moltíssims, clar. No, jo no sé les xifres, però estem parlant de milions de dòlars en sous i en fitxatges.
Bé, a banda del debat generat per l'arribada de les stories a Twitter, hi ha un debat en marxa fa dies sobre la publicitat i els influencers. Que volem parlar de la publicitat i els influencers, i per començar hi ha també un debat sobre els ingressos. Us parlem cada dijous del gran creador de continguts actualment, ja deia abans que és com una tanca publicitària, que és l'Ibai, i per començar hi ha hagut molt de debat sobre els ingressos d'Ibai, no? Perquè el diari El Mundo va treure una notícia fent-se ressò d'un estudi que deia que ingressa 1,3 milions de dòlars a l'any només de Twitch.
Sí, això passa sempre, quan hi ha algun estudi o alguna dada a algun lloc surt de guanya això o podria guanyar això, doncs és un titular immediat, perquè si algú diu Sergi Roberto guanyarà 10 milions, és com, bueno, molt bé. Però l'Ibai, com que no estem acostumats a que gent que fa aquest tipus de coses sapiguem quan guanya, i 1,3 milions són molts diners, doncs ja tens la notícia, no? El que passa que, clar, aquesta notícia molta gent l'ha criticat, el propi Ibai l'ha criticat, jo també, perquè al final diu, hi ha un estudi que traient d'una dada, i al final han fet el cuento de la lechera, que han dit, si té tants subscriptors i cada subscriptor genera tants diners i té tantes views i els anuncis més o menys es paguen això, i té tantes donacions, doncs jo multiplico i al cap de l'any surt això. Però no ho saben, no es pot saber, i li va guanyar diners per moltes altres coses, i al final és una oportunitat perduda d'explicar com es guanyen els diners, per què genera aquests diners, per què una persona des de casa seva té 40.000 persones que li volen donar diners i li volen donar 2,5 o 5 euros al mes, com és aquest fenomen. En lloc de fer això és, aquest tio que no té pinta de guanyar molts diners, guanya molts diners. Jo deixo l'article i ja us apanyareu, no?
I a més avui és el dia de PlayStation, i precisament amb la sortida de la consola s'ha vist molt això dels influencers i la publicitat. En el rànquing dels influencers que han publicitat la PlayStation, Ibai és segon i Auronplay primer.
Però, clar, mesurant-ho com? És a dir, què, el número de seguidors que tenen? Sí, hi ha molta gent, el que passa que... doncs en PlayStation aquesta nit hi haurà alguna cosa, no puc parlar molt, però aquesta nit a les 10 de la nit... Sí.
Saps coses, Rob?
Sí, bueno, ja ho hem posat tots els que han participat en una cosa de PlayStation avui a les 10 de la nit.
Això que vas gravar.
Allò que... Bueno, sí. Sí? Llavors aquesta nit a les 10 podrem veure.
Doncs va, avui a les 10 passaran coses amb la PlayStation. Amb tot això és un bon dia. No sé com està, estava a punt de començar aquesta roda de premsa, estava convocada per la una per saber i definir com serà aquest pla de desescalada a partir del pròxim dilluns. Serà ja, diríem, el pla de desescalada oficial i definitiu. S'han filtrat moltes coses, però ara es van anunciar tots els detalls. Estem en compte enrere. De moment encara no comença aquesta roda de premsa, però mentrestant podem parlar del codi de conducta sobre l'ús d'influències en la publicitat. És un codi que ha fet l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial i l'Associació Espanyola d'Anunciants, que regularà aquest tipus de publicitat a les xarxes a partir del 2021. Us presento en Jordi Cirac.
Jordi Cirac, estrateg de marca digital, mànager d'influenciadors, formador en màrqueting i expert en xarxes socials. Té la pàgina web cirac.com i presència a Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn.
I en Jordi també és cofundador de la 3 Cultural, comunicació cultural institucional, i ha treballat a marques com La Caixa, Lidl, Giochi, Preciosi... Home, és que em surt un cantant, em surt cantant. Home, Fre, hola Jordi, com estàs?
Hola, què tal, Mariola? Encantat d'estar aquí amb tots vosaltres.
Clar, em surt cantant, això vol dir que està ben fet aquesta publicitat,
sí,
no, d'aquesta marca.
És molt normal que surti.
Què li passa
cantant,
a tothom, clar, això? Li passa a tothom.
Sí, sempre, sempre, sempre.
Bé, Jordi, fins a quin punt ha canviat el màrqueting amb les xarxes i la importància creixent dels influencers?
Doncs fins a tal punt que a partir del proper 1 de gener de 2021 entrarà en vigor el nou codi de conducta sobre l'ús d'influencers a la publicitat, que de fet aquest codi, com bé deies, està fet per Autocontrol, que es tracta d'una associació privada de regulació publicitària, i que a més també té una certa rellevància perquè té el vistiplau de dos ministeris, el d'Assumptes Econòmics, de Transformació Digital i també el de Consum del Govern Central. Per tant, li dona tot ja un cert pes.
Ara mateix, a quines xarxes són els influencers més desitjats? Quins serien?
Sobretot a YouTube i a Instagram. Són les xarxes socials que, en realitat, doncs, tenen els influencers, tot i que també a TikTok cada vegada més, eh?
I quins problemes presenta actualment l'ús d'influencers a la publicitat? Quins buits legals o normatius s'han generat amb la seva aparició? Perquè, clar, ja ho diem, no? Quan una cosa està publicitada, quan no...
Sí,
quins problemes hi ha?
Clar, de fet, l'objectiu que, per exemple, té aquest codi de conducta és que, a partir d'ara, els seguidors de les comunitats dels influencers podran identificar els continguts promocionats d'aquells que no ho estaven. I, en realitat, també, doncs, posa una mica de llum a aquesta publicitat encoberta que moltes vegades també s'ha comentat, no?
Clar, i fins ara, però, quines normes se seguien? Qui o com ha controlat les possibles irregularitats, si és que s'ha fet?
Sí, doncs, en aquest sentit, com és la primera vegada que a Espanya doncs, no hi havia una regulació específica sobre els continguts promocionats, és cert que cada vegada més aquestes col·laboracions han anat professionalitzant una mica més a través, per exemple, de contractes, on s'especifica el mètode de pagament, la publicació dels continguts, el mètode creatiu o, per exemple, també el mètode de publicació mitjançant etiquetes informatives. Però ara, la qüestió és que a partir del gener del 2021 serà obligatori destacar-ho a través d'una terminologia recomanada i específica que apareix en aquest codi de conducta.
Què et sembla, Roc, això?
Bé, molt, molt interessant, perquè la forma d'aconseguir que això es faci bé doncs és regulant-ho, òbviament. La majoria de creadors de contingut saben que si diuen que una cosa és publicitat, per una mica de valor, per una mica d'autenticitat, els seus seguidors poden dubtar d'ell, i per tant sempre hi ha una tendència a intentar no explicar-ho o minimitzar-ho. Llavors, si podem fer una forma en la que tothom es posi d'acord... De totes formes, jo volia preguntar, si a mi, per exemple, em fan un regal, una empresa, em dona un regal a canvi de res, me la dona, em dona un joc, el que sigui, està... previst quins graus de publicitat, perquè no és el mateix que et paguin per condicionar el teu contingut que simplement un regal o que tu vulguis recomanar una cosa perquè t'agrada. Està regulat, això?
Sí. Doncs, de fet, una de les qüestions que es comentava a l'inici de la redacció d'aquest protocol era si les col·laboracions gratuïtes s'haurien d'identificar. I el codi determina que entregarà, per exemple, gratuïtament un producte, l'entrada gratuïta a un esdeveniment, els xecs regals o els viatges gratuïts són una contraprestació i que, per tant, s'han d'identificar.
Mm-hmm. Però no igual que... O d'una manera diferent que si hi ha un pagament o simplement doncs, tot és el mateix i sempre has de posar la mateixa etiqueta?
La qüestió és que a l'etiqueta que ells recomanen i que, a més, dintre d'aquesta terminologia específica ens diuen és que paraules com publicitat, publi, en col·laboració amb, patrocinat per o regal de, ja et diuen aquí una certa manera, no? Una de poder identificar-ho, són paraules que ells recomanen començar a utilitzar a partir del gener. I, de fet, també desaconsellen utilitzar paraules com informació, sponsor o legal. Sobretot el que més els preocupa és que aquestes paraules estiguin molt amagades en el text. És a dir, si publiquem una foto a Instagram i en el peu de descripció de la foto estarà la paraula publicitat i queda molt amagada, i ja estaríem incomplint aquest codi de conducta.
Dèiem que aquest codi l'han fet l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial i l'Associació Espanyola d'Anunciants. Qui són i fins a on arriba la seva autoritat?
Doncs en realitat són en realitat una associació privada de regulació publicitària, però que a més tenen el vistiplau del govern central. Per tant, en realitat és una associació privada que té un cert pes, perquè a més hem de tenir en compte que 7 de cada 10 empreses i anunciants ja formen part d'Autocontrol i també de l'AEA.
Bé, i Jordi, realment era necessari, no? Perquè hi ha un gran desgavell. Jo sempre dic que les xarxes i a internet moltes empreses treballen amb la legalitat i també era el cas dels influenciadors.
Sí, en realitat posa una mica de llum i també penso que en certa manera també professionalitza la feina d'aquests prescriptors digitals a partir d'aquest manual de bones pràctiques.
Bé, manual de bones pràctiques, veurem com... Tu creus que ho acabaran complint? Perquè, clar, tampoc és per llei, no? És com una recomanació.
Sí, clar, la qüestió és que aquest codi de conducta només s'aplica a les empreses i als influencers que formen part d'Autocontrol i de l'EA. Però, també diuen que és possible que actuïn i supervisin continguts d'aquelles empreses o influencers no adherits. És a dir, sota el meu parer, Autocontrol i l'EA podrien actuar davant influencers, marques o agències no adherides i que no compleixin aquest codi i que, a més, causessin un dany o una infracció molt, molt greu. Però penso que està ben vist que tant influencers com agències com a marques estiguin adherides a aquest manual.
Està molt bé. Mira, Jordi, ja que et tinc aquí, que veig que controles tot el tema digital, tu què en penses de l'arribada de les stories, li diuen flits a Twitter? Tu estàs a favor, en contra? Tens alguna opinió formada o estàs provant només?
Doncs mira, encara no ho he provat. Ho he vist aquest matí que m'apareixia ja al Twitter. Jo estic molt a favor. I, de fet, si us sembla bé, avui començarem el meu primer flit amb aquesta conversa del pop-up.
Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies, Jordi Cirac, perquè és un tema molt, molt interessant, el codi de conducta per a influencers.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies, Roc. Anem a parlar d'aquest tema, no? Perquè què diu la xarxa a les stories a Twitter? Twitter està molt esverat per l'arribada d'aquests flits, les històries efímeres semblants a les d'Instagram. Connectem amb la Sílvia Creus, que ho sap tot del que està passant a Twitter. Bé, què està passant ara mateix?
Hola, Mariola. Doncs sobre això dels feeds, s'han fet 608.000 tuits amb la paraula stories, 274.000 que utilitzen les paraules ara Twitter i més de 13.000 amb aquesta etiqueta flits. Uns ho comparen amb Snapchat o amb Instagram, altres recorden que les històries han arribat també a LinkedIn i per això són tendència també Insta, Snapchat i LinkedIn. Els que ja estan en contra piulen amb les paraules què és esto, així en majúscules, que fa més indignat, o que Twitter o Twitter, així amb U, sense W, són altres paraules, el trending topic d'avui que està bastant acaparat per l'impacte d'aquesta novetat.
Home, això vol dir que està en català, que està tendència en català Twitter, perquè nosaltres a vegades ho diem només amb U, sense la doble. Bé, anem a la notícia, expliquem-ho bé, perquè no tothom ha d'estar tant a l'última de les xarxes socials, per això hi ha el pop-up. Marta, posa'ns en context, ara tota la xarxa t'aposten perquè una foto, un missatge o un vídeo desaparegui en 24 hores. Però qui va innovar? Qui s'ho va inventar, això, Marta Cristià?
Doncs mira, tot plegat ve de Snapchat, una aplicació per compartir fotos i vídeos que desapareixen, que va sortir al mercat el 2011. Va néixer com un projecte d'estudis de dos estudiants de la Universitat de Stanford. I el 2012, Facebook va intentar comprar-la per 1.000 milions de dòlars, però ells van rebutjar l'oferta. Ara, aquesta xarxa, que és la que té els seguidors més joves, té 229 milions d'usuaris actius cada dia. I la resta, primer Instagram i Facebook, després LinkedIn i ara Twitter, han anat incorporant el que ells promouen, vídeos curts, espontanis o imatges fixes que s'esborren a les 24 hores.
Com funcionen els flits, concretament?
Doncs mira, apareixen en unes rodonetes a dalt de tot del timeline, com deia, unes rodonetes, amb l'avatar de les persones a qui seguim i han fet algun tuit d'aquests temporals. Per veure'l només hi hem de clicar a sobre i per fer el nostre propi flit hem de clicar a la primera rodoneta que ens surt, on veurem també el nostre propi avatar, i llavors ens dona l'opció d'agafar una foto o un vídeo del nostre rodet del mòbil, fer un vídeo o una foto nova o escriure un text per compartir una idea. Un cop fet el que vulguem, premem flit i estarà penjat 24 hores. A més, si tenim els DMs oberts, la gent que ens segueix i ha vist el nostre flit ens podrà comentar.
Jo no sabia fins a quin punt podia canviar de compte, que gestionem diverses comptes, perquè, clar, com que hi ha la rodoneta, no sabia on havia de clicar, i he vist que hi havia tres ratlletes a sobre, sembla molt críptic, però és així. Gràcies, Marta. Us ho estem preguntant a la consulta de dos quarts, què en pensa la gent que gestiona xarxes. Obrim ara ronda de consultes a favor o en contra, tot esperant aquesta compareixença per saber com serà oficialment el pla de desescalada a partir del pròxim dilluns. Bé, com sempre que surt una novetat així, hem demanat l'opinió als experts pop-up especialistes en xarxes socials i social media. Anem a saber què en pensa la Noemí Roig. Ella és professora del màster de la UB de gestió de continguts digitals i és consultora en xarxes socials.
Hola, doncs jo estic en contra. Sembla que les grans xarxes socials, en aquest cas Twitter, doncs no pugui crear una funcionalitat pròpia que a més sigui disruptiva. Això ja ho hem vist abans, Jack Dorsey. Això són les històries, per molt que li canvis el nom, ho hem vist ja altres vegades. M'agradaria molt que Twitter tingués per fi, que es creés alguna funcionalitat que funcionés i que tingués més a veure amb l'ADN de Twitter, que és una xarxa que sembla una miqueta més diferent de les altres. I és que al final tot s'assembla i això tampoc és divertit, ni original, ni emocionant.
La Noemí Roig demana més emoció i més, diríem, personalitat de cada xarxa social. Xavier Tomàs, què en pensa el Xavier Tomàs, que és assessor d'estratègia digital?
Hola, Mariola. A favor dels flits. Mira, l'any 2019 a Twitter va destinar 56 minuts de mitjana al dia a Twitter, davant dels 79 minuts de mitjana al dia a Instagram. A més, Instagram està creixent com a xarxa social que la gent utilitza també per informar-se, cosa que abans no passava. Més temps, més minuts, vol dir més publicitat i, per tant, més ingressos. I per això, els feeds, les històries de Twitter, el que busquen és copiar el model d'infoentreteniment d'Instagram i més contingut multimèdia, i així que passem més temps al dia consumint Twitter i, per tant, també consumint publicitat a Twitter, i així més ingressos. Gràcies.
Doncs bé, era Xavier Tomàs molt a favor. I què en pensa la Meritxell Bautista? Ella és cofundadora i directora de màrqueting de Fibrecat i Fibrecat TV. Endavant.
Hola, amigues i amics del Pop-Up. Doncs mireu, jo estic a favor del Fleet, d'aquesta part d'Histories que s'ha incorporat recentment a Twitter, perquè crec que dinamitzarà una mica més, portarem més la imatge i estic segura de que això que al final acabarà passant és que ja confondrem quasi Instagram amb LinkedIn, amb Facebook i amb Twitter. Per tant, ens permetrà potser donar-li una mica més de dinamisme. Estic a favor. No sé si ho utilitzaré gaire, almenys ara al principi, però totalment a favor.
Bé, i també podem venir de l'Arnau Sanz. Ell és expert en màrqueting digital, soci director de l'agència Imagina.
Semblava que les xarxes renunciaven a l'estratègia de captar tots els usuaris per centrar-se en un nínxol concret. Ara tothom es copia a tothom. Volem ser més simpàtics a LinkedIn i vendre més a Instagram. Però no era al revés? Els nous formats com Reels, Stories i TikTok augmenten molt els minuts que de mitjana passem als usuaris i, per tant, els espais disponibles publicitaris i, per tant, els beneficis de les empreses com Facebook, Twitter o Instagram. D'aquí que vengui, segurament, l'estratègia de Twitter d'obrir un nou format on passem més minuts i, per tant, tingueix més beneficis.
Bé, doncs comença la roda de premsa, però abans volem sentir què en pensa en Guillemino, músic i realitzador del programa Kids XS de Catalunya Ràdio.
Aviam, Fleet a Twitter i el shopping aquest a Instagram, ens prenem bastant per tontos, és a dir, és bastant horrorós, no? Lo del Fleet és com de tot a 100, no? És uns stories de tot a 100. Però clar, mentrestant, a Instagram t'actualitzes l'aplicació i a sota t'apareix una pestanya d'una bosseta de comprar. Què passa? Què passarà amb Instagram? Es convertirà en una botiga online? Ja ho era? No ho era, no? Ara sí que ho serà, no? Fa tota la pinta. Doncs ens haurem de plantejar què fem, perquè la veritat és que no mola.
Re, m'agradaria acabar amb tres o quatre notícies que us volíem explicar avui al Pop-Up amb la Marta Cristià, perquè, evidentment, amb la pandèmia, l'ús del comerç electrònic ha crescut durant la pandèmia i està confirmat per dades de l'INE, Marta.
Sí, quasi 19 milions d'espanyols, el 53,8% de la població, han comprat per internet en els últims 3 mesos, enfront del 46,9% que ho van fer el 2019. I en els últims 12 mesos ho han fet el 62,6% de la població, enfront un 58% de l'any passat. Aquestes són dades de l'enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i comunicació a les llars, que l'Institut Nacional d'Estadística ha fet a la població d'entre 16 i 74 anys en més de 25.000 vivendes. I d'aquesta enquesta es desprèn també que el percentatge de població que busca informació sobre salut a la xarxa creix 6 punts, fins al 67,1%.
I atenció amb aquesta història, una fan d'un grup de K-pop ha estat 10 anys infiltrada en un fòrum de haters fins a arribar a ser moderadora i poder esborrar tot el contingut.
Sí, sembla mentida el nivell de paciència i de premeditació, però ha estat així. En una plataforma xinesa, perquè ens entenguem estil Foro Coches, hi havia un grup de haters d'una model i cantant. I una fan incondicional d'aquesta noia va decidir fer-se membre d'aquest grup, fer veure que estava molt de cop amb tots els arguments i es va convertir en una usuària molt activa, tot esperant que algun dia la fessin moderadora. Després de 10 anys, a principis d'aquest mes, ho va aconseguir i ha complert amb el seu objectiu, esborrar 15.000 publicacions que criticaven la seva cantant preferida. Després de fer-ho, ella mateixa ho ha explicat tot a les xarxes i la història, doncs, s'ha convertit en viral.
I marxem recordant que demà se celebren les 6enes Jornades Internacionals de Dones liderant les TIC.
Aquestes jornades organitzades per Dones en Xarxa pretenen reunir i mostrar el talent de les dones, compartir la seva visió sobre les tendències del sector TIC i establir estratègies per apoderar-les. Entre les ponents hi trobem dones enginyeres, físiques o expertes en màrqueting, per exemple, entre altres currículums, que lideren empreses i projectes de diferents sectors.
Serà una jornada interessant per saber de quina manera l'administració pública està potenciant el lideratge femení i serem, moderarem aquesta conversa demà a 2:15. Marxem, ara us deixem amb el Catalunya Migdia.